favorita. Cadena Ser. 100 años de radio.
Bàsquet a Ràdio Manresa amb l'equip de Pep Vidal. Comentaris, resultats, la prèvia, l'anàlisi. Tota la transmissió al 95.8 FM i a radiomanresa.cat.
Aquest dissabte, a partir d'un quart de nou del vespre, la Laguna Tenerife, Baxi Manresa. Amb el patrocini d'Expert Joanola Fotomatón, Frankfurt Calxavi, Viatges Massaners, La Taverna del Pinxo, Quívoc Albert Disseny, GCT Plus, Control, Carnisseria Quimeta del Mercat Puigmercadal i Teràpies Orientals Carles Torres Casana.
Com sempre, a aquesta hora us oferim un recull dels millors continguts del programa del dia d'avui, programa que s'emet a partir de les 7 del matí per Ser Catalunya. Avui hem parlat amb el tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona, l'Albert Batlle, sobre les càmeres de vigilància. I atenció al que ens ha dit, perquè se n'instal·laran 500 al carrer durant aquesta legislatura. Però és que ha estat un dia en el qual també hem parlat de Blue Sky. Segur que n'heu sentit comentar o parlar aquests dies, perquè és l'aplicació que, diguéssim, està substituint Twitter. Ja sabeu que The Guardian, La Vanguardia i molts rostres populars i famosos estan abandonant aquesta xarxa i s'estan passant a una altra, és aquesta Blue Sky, i amb el Carles Planes, expert en tecnologia del Periódico, hem parlat sobre aquesta aplicació. És que, a més, avui ens ha visitat Pig Noise, el grup que celebra 20 anys de grup com a banda. Comença una gira que els portarà el 30 de novembre al Club Sant Jordi, al Sant Jordi Club de Barcelona, i el que oferiran, doncs, els seus millors temes, però és que a més reversionats i acompanyats d'artistes com Loquillo i com Calamaro. En un moment ens hi posem.
Cadena Ser Catalunya. Allà on vagis, Ser Catalunya t'acompanya. Escolta Ser Catalunya en directe des de qualsevol lloc.
Som a la barra de bar amb la Núria Casas.
Amb l'aplicació de la Cadena Ser. Som a tot arreu. Som al teu costat. Descarrega't l'app de la SER, Cadena SER, i busca SER Catalunya. SER Catalunya. Començar el dia informats, però sense el risc de ser desbordats. Subscriu-te a la newsletter de SER Catalunya i rebràs cada dia a primera hora un resum de l'actualitat i les històries més destacades del dia. Entra a sercatalunya.cat, sercatalunya.cat, i apunta't. És útil i és gratis. Newsletter de Ser Catalunya. Ja ens escoltes. Ara pots llegir-nos. Segueix-nos a Twitter. @SerCatalunya. Les notícies a l'instant. Els millors moments que han sonat a la ràdio. I contingut exclusiu. No saps tot el que passa fins que no segueixes Ser Catalunya. @SerCatalunya. Busques la millor experiència radiofònica? Sintonitza la teva emissora de la Cadena Ser a través dels dispositius digitals i descobreix tot un món de sons.
Tot un món de sons.
Amb una qualitat d'emissió excepcional, accés a tots els programes i la possibilitat d'escoltar el que vulguis escoltar en el moment que sigui i des de qualsevol lloc.
Qualsevol lloc.
Els millors continguts de la ràdio sempre al teu abast. Uneix-te a la revolució digital i gaudeix de la Ser amb la millor experiència d'àudio. Cadena Ser. La força de la conversa.
Rebobinem aquí Catalunya.
I avui qui ens ha acompanyat és Pig Noise, i podríem dir Arnau Montserrat, que has complert un somni d'infantesa, pràcticament.
Home, l'Arnau, de quan tenia 8, 9, 10 anys, que escoltava Pig Noise il·lusionat, no s'ho hagués imaginat mai, això, eh?
Doncs has tingut al costat, has parlat amb ell, sí, perquè tant. A més l'Álvaro Benito és també comentarista a Carrusel, vull dir que és una persona que els oients de la SER coneixen, però avui ha vingut en qualitat de líder de la banda Pig Noise, que celebren 20 anys i que ho fan presentant un nou disc, una nova gira, reversionant els clàssics de sempre amb moltíssimes col·laboracions. I avui ens visita una banda que no necessita presentació, només cal fer sonar alguna de les seves cançons més emblemàtiques. és Pink Noise, el grup que lidera Álvaro Benito, i que si algú està a casa ara despistat dient, ostres, és que a mi em sona molt això i no sé de què em sona, doncs si éreu seguidors de Los Hombres de Paco, la sèrie Telecinco que ho va petar a mitjans del 2000, Pink Noise era la banda que hi posava la música. La sèrie els va llançar la fama, però la banda és molt més que això. Tenen 20 anys de trajectòria que ara celebren amb un disc recopilatori on reversionen grans temes com aquest i que, a més, ho fan acompanyat d'artistes com Andrés Calamaro, Loquillo, Los Secretos, Taburete, Marlon o Marlena, entre d'altres. Álvaro Benito, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo
Buenos
estamos?
Buenos días, muy bien.
¿Cómo ha sido eso de regrabar vuestros propios temas?
Bueno, pues regrabar tus temas no es lo más seductor del mundo. Canciones que llevas tocando 20 años, algunos 15 años, miles de veces, ensayando. Entonces, claro, te seduce mucho más grabar canciones nuevas, siempre, a un músico. Pero claro, luego a medida que nos iban pasando las mezclas definitivas ya con los artistas colaboradores, ya con sus voces, algunos como Los Secretos que han hecho más suya la canción, pues ya la canción tomó otra vida, ¿no? Las canciones tenían otra vida diferente y la verdad que el resultado ha sido maravilloso. O sea, el proceso no ha sido tan bonito para como cuando grabas disco nuevo, pero el resultado ha sido maravilloso porque las canciones han ido a otro lugar.
Era indispensable hacer un 20 aniversario con las mejores canciones de Pink Noise, aunque a vosotros no os gustara de entrada la idea.
No sé si indispensable, la verdad que era una fecha bonita, señalada, no sé, también es un punto y seguido en la carrera y algo había que hacer. Lo estuvimos dando vueltas, fue nuestro manager el que nos convenció de hacer un disco revisitando las canciones. Nosotros el único condicionante fue que las colaboraciones estuvieran a la altura de lo que nosotros queríamos. Entonces empezamos a llamar a Loquillo, a Andrés, y nos iban diciendo que sí, y dijimos, buah, era un regalo casi más para nosotros, porque a mí alguno de artistas como, por ejemplo, Andrés Calamaro, Loquillo, que soy súper fan, para mí ha sido un sueño hecho realidad.
Claro, al regrabarlos, ahora decías, no era vuestra opción preferida, pero no sé si has descubierto cosas nuevas de la canción.
La verdad que...
O has dicho, venga, otra vez, eres... a decir lo mismo.
No. Fíjate que no, esto no me lo habían preguntado, pero sí he descubierto decir, madre mía, que he intentado ser fiel a lo que había y echar la vista atrás y dices, joder, qué mal cantaba hace 20 años, ¿no? Eso lo primero.
Porque, pues, no os ha ido, porque, pues no os ha ido nada mal.
No, pues quiero decir, le pasa, hablo con un montón de artistas, le pasa lo mismo, ¿eh? Cuando escuchan un disco suyo hace 20 años, dicen, el otro día lo escuché a Bunbury, que dice que no puede escuchar el primer disco de Héroes del Silencio, por ejemplo, porque cantaba mucho más agudo, porque no le gusta el color de su voz. A todos nos pasa igual, ¿no? Miras para atrás hace 15 años y dices,
bueno,
madre
eso
mía.
También nos pasa a los periodistas, que alguien te dice, oh, en casa he encontrado una grabación de cuando empezaste, y cuando la pones dices, por Dios, ¿cómo
claro,
puede
claro.
ser? ¿Cómo
yo creo que nos pasa, que nos pasa a todos, aunque luego el público no tiene esa percepción, ¿no? Pero sí, hemos intentado ser muy fieles a lo que había, porque claro, la música tiene ese componente temporal de que a lo mejor a la gente que le guste, te entiendo, que es una canción de 2005, si la regrabas ahora tocando mejor, con mejor producción, evolucionado a nivel vocal y cantas mejor, y a la gente le gustará más la anterior. No hay ninguna duda de que a la gente le gustará más la de aquel momento, porque le suena esa etapa de su vida donde claro. escuchaba esa canción, le lleva... La música tiene ese componente mágico que te lleva a ese lugar exacto donde tú, de tu vida, donde tú escuchabas esa canción. Entonces hemos intentado ser muy fieles a los sonidos.
Pues justo ahora que hablabas de Te Entiendo.
Puede que no te vuelva a ver en 3 o 4 años con la vida al revés. Quizás entonces pueda ser otra tarde gris a punto de llover. Sé que entonces sí.
Claro, es que con vosotros me pasa eso, que las dejaría sonar toda la entrevista y casi que no hablaríamos, porque te traslada, pues claro, a épocas pasadas. ¿Aquí qué valor añadido le ha puesto Calamaro en esta versión?
Pues yo es que todavía lo escucho y no me lo creo, o sea, no es que, no sé, mira, yo te voy a poner un ejemplo. En los 2 últimos años, esto que te sale en Spotify de resumen anual de... ¿Cuáles son tus artistas más escuchados? Pues también a veces te da un reflejo de lo que escuchas. Y los 2 últimos años, primero Andrés Calamaro, segundo Los Rodríguez. Y a partir de ahí luego ya me salen grupos internacionales, Muse, Biffy Clyro, mis grupos favoritos a nivel de rocker, de rock. Pero entonces para mí ha sido hasta, sabía que me gustaba mucho, ¿no? Pero ha sido hasta una sorpresa. Entonces ya te digo que para mí es un sueño hecho realidad. A mí cuando me dijo que sí, en un primer momento, yo todavía no me lo creí hasta que me mandó las pistas con las voces. Como dije, ya lo tenemos para siempre, esto ya queda para siempre.
También encontramos a Hombres G en Nada Que Perder.
Nada que perder.
Pero justo con Hombres G ya habíais participado, sí. Habíais ido de gira incluso.
Sí, Hombres G fue seguramente el primer grupo de primera línea que nos echó una mano cuando nosotros estábamos intentando abrirnos camino. Les teloneamos hace 1000 años en la Palacio Vista Alegre en Madrid. Luego, ya cuando Pink Noise empezó a tener un recorrido profesional, estuvimos un mes de gira con ellos por Venezuela, Perú, Colombia, creo, y bueno, siempre se han portado maravillosamente bien con nosotros. Creo que son unos tíos increíbles, o sea, no se puede ser más grande y más humilde, ¿sabes? Y seguramente no tienen el reconocimiento, aunque tienen muchísimo, que merecen, porque son el único grupo español que va de gira a Estados Unidos y te llena el Madison, por ejemplo, el Forum de Los Ángeles, y aquí no se hace eco de nada. Es increíble, pero bueno, es eso.
Bueno, estas cosas pasan, ¿no? Normalmente a veces pasa aquello de que nadie es profeta en su tierra, ¿no? Aunque tengas una dilatada carrera. Y también depende del tipo de música que hagas, ¿no? Porque seguramente se les ha puesto encasillado, ¿no? En, bueno, pues música quizá para más adolescentes, para adolescentes que se han hecho mayores, y seguimos escuchando Hombres G y nuevos que crecen, que actualmente también los escuchan. Esta canción que escuchamos, Este Nada Que Perder, es sin duda la canción emblemática con la que empezamos. Y que liga con los Hombres de Paco, que fue quizá fue lo que os lanzó. No sé si os da rabia que siempre os recuerden a aquellos Hombres de Paco. ¿O
en,
no?
En absoluto, ¿no? En absoluto, claro que no. Yo creo que la música en aquel momento, porque ahora sí que ha cambiado la manera de poner tu música a disposición de la gente, es más democrático que nunca, tú puedes ponerlo en las redes y grabarlo en tu casa, yo qué sé, y bueno, y a partir de ahí, si la gente te elige, pues bienvenido sea. En aquel momento era muy complicado, te tenía que elegir una compañía discográfica, hacerte cierta promoción, y en nuestro caso, pues una persona de Globo Media, que era la productora de Los Hombres de Paco, nos vio tocar de teloneros de Modestia Aparte en un concierto, le gustó lo que hacíamos, surgió la posibilidad de hacer la sintonía de la serie, y luego la música gustó, ¿no? Porque series hay miles, cientos, con sus sintonías, y no pasa nada, ¿no? Se dieron varias cosas juntas, en este caso que la música gustó, el grupo empezó a tener recorrido, luego se abrieron las puertas de la radio, que hasta aquel momento estaban cerradas, y el grupo pues se hizo grande.
Justo hace poco contaste también en Los 40 que fue toda una casualidad y que incluso que solo te querían a ti en la serie.
Al principio sí, bueno, esto es que tiene intrahistoria, una intrahistoria que daría para una entrevista larga. Primero solo me querían a mí, me metieron de actor en la serie, al principio el grupo solo hizo la sintonía, pero como lo pusieron los domingos, contra Aída, la serie fracasó, porque Aída arrasaba. Al cuarto capítulo la quitan, pero Antena 3 hace un rediseño de serie, que son unas encuestas bestiales, a ver qué había gustado más, de personajes, de tal. Y Alex Pina, el creador, me llamó para su despacho y me dijo que lo que mejor había sido valorado era la serie, que iban a meter al grupo como grupo de ficción en la serie, que lo iba a llamar Los Parabrisas.
¿Los Parabrisas?
Los Parabrisas. Y que íbamos a hacer como Nada Que Perder, que iba a coger una canción que a él le gustara, que hiciéramos una versión. Y yo le dije, Alex, yo te agradezco de corazón hacer la sintonía de la serie, pero nosotros tenemos nuestras canciones, no vamos a hacer ni una sola versión más. Por supuesto, no nos vamos a llamar Los Parabrisas.
Y bueno, así como nombre, no,
a partir de
no
ahí,
motiva nada, ¿eh? Los Parabrisas.
La verdad que no. Hubo una discrepancia ahí, yo pensé que la cosa se iba a romper. Pero 2 días más tarde me pidió canciones y ahí ya venía Te Entiendo, Nada Podrá Salvarte. Bueno, ya grabamos un disco, la serie volvió, la pusieron los martes o los miércoles, arrasó. El grupo empezó a salir también con más canciones en la serie y, pues, y ahí todo empezó.
Con esta gira que empezáis o que habéis empezado, estaréis el 30 de noviembre en el Sant Jordi Club de Barcelona. Pero es que el 7 de marzo del año que viene, ojo, Wizzing Center.
Sí, sí,
esas
sí.
Son palabras mayores.
La verdad que sí, estamos muy contentos de haber dado el paso. Porque fíjate que los conciertos en recintos así de grandes me dan un poco de miedo, porque la energía que se genera en recintos más pequeños es insuperable, yo creo. Nosotros estábamos, el grupo estaba más por la labor de hacer 5 Rivieras, por ejemplo, 4 o 5 Rivieras, uh-huh, y no hacer un Wizzing. Nos convencieron y la verdad que estamos muy contentos de que nos hayan persuadido.
¿Sí?
Sí, porque va a ser un concierto muy especial, va a estar lleno, vamos a poder llevar un montaje que nunca habíamos llevado, entonces es lo que te permite un recinto así, ¿no? Llevar un montaje en cuanto a pantallas, luces, sonido que nunca habías llevado.
Tú, lo saben pues los fans de Pink Noise y los que no son fans de Pink Noise también, porque no solo eres popular por las canciones, por tu faceta de músico, sino por tu faceta de futbolista. A veces se hace ese paralelismo entre tú y Julio Iglesias, ¿no? Que una jugador del Parque no ho sàpiga, que estigui a casa i potser digui, doncs jo Pink Noise no els acabo de conèixer. Álvaro Benito, ell era jugador del Real Madrid, va jugar al primer equip, va tenir una lesió i bé, a partir d'aquí doncs va començar a tocar la guitarra. guitarra. Seguro que te lo han planteado mil veces, o te lo han preguntado mil veces, pero ¿tú te has preguntado muchas veces qué hubiera sido de tu vida sin esa lesión?
Claro, claro. ¿Cómo no me voy a hacer esa pregunta? Muchas veces hubiese tenido una carrera como cualquier otro futbolista, porque obviamente la cosa pintaba muy bien, ya era mi segunda temporada en el primer equipo del Real Madrid, estaba jugando de titular con asiduidad, entonces bueno, pues hubiese tenido una carrera larga hasta los 30 y tantos, supongo, y luego no sé qué hubiera pasado con mi
igual
vida.
Igual Pignois habría nacido más tarde.
No se sabe, pero improbable. Al final los hombres somos los hombres y nuestras circunstancias, y ser jugador de fútbol te mete seguramente en un entorno social, en una burbuja diferente, ¿no? Que al final tu vida va por unos cauces que te tienes que adecuar a lo que tienes, ¿no? Entonces la vida me llevó por otros caminos maravillosos, nunca he echado la vista atrás con autocompasión, ni mucho menos, pero mira, te voy a contar una anécdota muy rápida. Hace unos años estaba en un bar en Madrid de música española y se acercó una chica y me dice: mira, hola Álvaro, no te acordás de mí, yo soy periodista y cuando estaba en prácticas te hice una entrevista en la Ciudad Deportiva del Real Madrid, y una de las preguntas era: oye, si no hubieses sido futbolista, ¿a qué te hubieses dedicado? Le dije: pues seguramente tendría un grupo de música.
Wow.
Y esa fue la respuesta. Digo, mira, madre mía, pues lo tenía ya.
Ya,
ahí
ya
en la
tenías
cabeza,
dando vueltas. Pero es que aparte, Álvaro Benito, si sois oyentes de la SER, que está claro que sí, y de Carrusel, también es comentarista.
Está viendo un montón de lesiones de cruzado.
Mira, ¿has visto la jugada de Elías también?
No, lo he visto.
Pues Elías tiene una pinta también de ligamento que ojalá no.
Compaginas esta faceta de músico con la de entrenador también, pero aparte comentarista en Carrusel. Y allí tengo a Arnau Montserrat, el compañero de deportes, que desde que sabe que vienes dice: es que yo tengo que hacerle una serie de preguntas.
Un par solo no. Primero te quería preguntar, porque ha sido la polémica de la semana, ¿tú qué piensas del semiautomático?
Pues que hay que confiar, realmente, hay que confiar. O sea, es así. O sea, lo más cerca que vamos a estar de la verdad es con la tecnología. No sé si es una verdad absoluta, esto no tengo ni idea, no, no estoy tan puesto en cómo funciona el sistema, pero entiendo que sí. Entiendo que sí. Lo que está claro que es tan antiguo como el fútbol, el hecho que cuando la tecnología te da la razón es fantástico, y cuando no te la da ya no es tan fantástico, ¿no? Esto en el fútbol sucedió, sucede y sucederá.
Y la otra, ya dejando polémicas del VAR y del fuera de juego semiautomático, para los que no sabían lo que era semiautomático. Hoy hemos visto en un Barça totalmente inesperado, ¿no? En esta primera parte de temporada. ¿Realmente tú lo ves como favorito a ganar títulos como la Liga, incluso la Champions, que se ha estado hablando, o hay que rebajar un poquito la euforia?
Bueno, obviamente yo creo que la Liga va a estar ahí peleando con el Real Madrid, y sí lo veo con claras opciones, claro, porque yo creo que en la Liga es muy dominante, lo está demostrando, y quizá ese riesgo tan alto que asume, pues no hay tantos equipos capaces de hacerle daño, ¿no? En Champions para mí es un interrogante todavía, a pesar de que obviamente el partido del Bayern es un paso hacia adelante y una demostración de que puede mirarle a los ojos a cualquiera. Luego la hora de la verdad es la fase eliminatoria, ¿no? Entonces bueno, ya veremos, pero obviamente por potencial, si sigue este nivel, cómo no, es un candidato claro, seguro.
Pues Álvaro Benito, gracias por estar esta mañana en el Aquí Cataluña, y invitar a los oyentes pues a esta cita el 30 de noviembre en el Sant Jordi Club de Barcelona para ver a Pignois en esta gira de 20 años de trayectoria. Gracias y muchos éxitos.
Ha sido un placer, chicos, muchas gracias.
Rebobinem aquí Catalunya.
Sabeu què és Blue Sky? Segur que n'heu sentit a parlar aquests dies, perquè tothom en va ple perquè els mitjans de comunicació, alguns rostres populars, estan abandonant Twitter i s'estan passant a Blue Sky. Guillem, Laura, vosaltres ja heu fet aquest pas de deixar Twitter i passar-vos a Blue Sky?
Jo, en el meu cas, encara no, però no descarto fer-ho en les properes hores, sí, és el que et dic.
Jo em vaig instal·lar l'aplicació.
I què?
Blue Sky. I vull dir, a com es diu, la interfície, sí, el que és el timeline, és similar al del Twitter, vull dir, són gairebé iguals.
O sigui que el disseny és pràcticament similar.
Pràcticament iguals, i també això, inici, xat, notificacions, canals, llista.
Ho estàs veient ara en directe, ens està ensenyant.
Sí, no. I fins i tot la icona d'escriure un tuit és la mateixa, o sigui que sembla realment una realitat paral·lela a Twitter.
De tot això, de Blue Sky, n'hem parlat amb el Carles Planes, que és expert en tecnologia del Periódico. La intoxicació informativa que ha desencadenat a Twitter aquesta tragèdia, per exemple, ha estat un dels factors que ha motivat la sortida d'un dels principals diaris de casa nostra.
Perdrem tràfic i perdrem subscriptors. Penso que és el que toca fer. Estem en un moment molt important, molt crític per la teva d'informació, perquè ja no es tracta d'intentar publicar el que passa, sinó la informació que us arriba, què és certa i què no és certa.
Aquest era el director de La Vanguardia, que abandona aquesta xarxa, propietat d'Elon Musk, seguint l'estela del britànic The Guardian. Això és el que ens explicava el Jordi Juan. Doncs bé, en les últimes hores està emergint amb força una nova plataforma que es diu Blue Sky. Arnau, què en sabem? Donem-ne més detalls i si realment es pot arribar a convertir en una alternativa.
Sí, de moment és el que es diu, no? Que és la nova alternativa a Twitter, a X, que ha agafat força, sobretot en les últimes setmanes.
Blue Sky says it has seen a million new users since the presidential election.
Blue Sky... It's called Blue Sky.
Blue Sky va ser un projecte que va néixer dins del mateix Twitter. L'arribada d'Elon Musk a la propietat de la xarxa social va convidar a marxar i seguir el seu camí de forma independent. Un dels principals impulsors és precisament Jack Dorsey, que havia estat i que va ser, de fet, cofundador de Twitter.
Posem-hi xifres a tot això. En quins números ens estem movent?
Doncs la mateixa xarxa social anunciava fa un parell de dies que havien arribat als 15 milions d'usuaris. L'augment en els darrers dies ha estat significatiu des de la victòria de Donald Trump a les eleccions dels Estats Units, de la mà d'Elon Musk, propietari de Twitter. Blue Sky assegurava que va augmentar en 1 milió d'usuaris des d'aquest triomf de Trump. De fet, la companyia ha augmentat de 9 milions de persones al setembre a 15 milions. Dada que dèiem de fa un parell de dies que ja es caduca, perquè ahir, amb tot el rebombori a les xarxes, Blue Sky va sumar 1 milió d'usuaris en un sol dia. Però per aterrar aquestes dades, Twitter, que ha perdut 150.000 comptes des de la victòria de Trump, continua tenint més de 500 milions d'usuaris mensuals, tot i que ara, doncs, famosos, periodistes, mitjans de comunicació, comencen a fer aquest canvi.
I després hi ha una altra alternativa, que és Threads.
Sí, ha fet un any, és el Twitter, anomenat Twitter de Meta, i està proper a sumar 200 milions d'usuaris. El que destaquen els usuaris de Blue Sky, que els diferencia també de Threads, és que parles amb persones, que és una plataforma de conversa amb persones reals. A més, destaquen que l'algoritme és personalitzable i que tot és públic. Hi ha transparència absoluta. Tu pots veure els likes dels altres usuaris, funció que, per exemple, Musk va eliminar de Twitter. Per cert, a moda de curiositat, a Blue Sky, tot i l'estètica pràcticament semblant a Twitter, no s'escriuen tweets, es diuen skits, que és una barreja entre Sky i tuit.
Ah, mira, doncs haurem de prendre nota. Saludem ara, per posar-hi una mica més de llum, al Carles Plana, el responsable de tecnologia del Periódico. Bon dia.
Hola, bon dia.
Carles, és una alternativa real a Blue Sky, a Twitter?
Bueno, faltarà veure-ho, perquè com mencionàveu, ara per ara la diferència entre usuaris, entre la base d'usuaris d'una plataforma i de l'altra és gegant, no? Per 15 milions de seguidors són molts seguidors a Blue Sky, és una xifra important que ha anat creixent, especialment en les últimes hores, però clar, si l'hem de comparar als 500, gairebé 500 milions d'usuaris que hi ha a Twitter, doncs ara per ara no sembla que pugui ser una alternativa pel que fa a volum. Mm-hmm. L'altra qüestió és que mitjans com The Guardian o La Vanguardia aconsegueixin fer el mateix que van fer amb Twitter fa més d'una dècada, no? Que va ser migrar l'opinió pública cap a aquestes plataformes. També és cert, però, que ara mateix els mitjans de comunicació no tenen la mateixa força, no tenen la mateixa atracció i no generen la mateixa confiança a l'hora d'arrossegar els usuaris cap a una plataforma o una altra. Haurem de veure si cada vegada els canvis que va introduint Musk a Twitter fan que doncs, hi hagi doncs, una migració que pugui convertir a Blue Sky realment en una alternativa.
Clar, perquè aquí també hi ha una altra cosa a tenir en compte, que és que és quantitat versus qualitat, no? Una cosa és quants usuaris hi hagin i l'altra cosa és què hi publiquin o què s'hi estigui veient. Per exemple, llegir avui que en els últims mesos, últims anys, s'ha multiplicat, des que Elon Musk va comprar Twitter el 2022, s'ha multiplicat per 3 els votants conservadors en aquesta xarxa. No té per què ser que tots els votants conservadors siguin de poca qualitat, però sí que és simptomàtic, no?
Sí, més enllà d'una pura qüestió ideològica, que és cert que Musk ha recompensat els continguts conservadors directament també perquè ell s'ha convertit en un altaveu de la ideologia reaccionària, també es deu a una qüestió de que molts dels canvis que ha impulsat s'han traduït en un augment de la desinformació, no? En el moment en què tu elimines doncs, el sistema aquest de verificació d'usuaris que funcionava abans per donar-lo a institucions o a periodistes, per donar-los certa autoritat en el que deien, i es tradueixes això en un sistema en el que es pot comprar, doncs hem vist, diferents estudis també ho constaten, que s'està creant un incentiu econòmic a que la gent creï continguts només per cridar l'atenció, encara que siguin mentida. També en el moment en què Musk introdueix el fet de que es pugui monetitzar l'ús de Twitter, no? Si jo em creo un compte i tinc moltes interaccions i això es tradueix en que puc guanyar diners, doncs tu faràs qualsevol cosa per tenir interaccions, encara que això vulgui dir inventar-te escàndols, difondre conspiracions, etc, etc. També és veritat que això és una qüestió que a Musk no li importa, perquè moltes vegades quan hi ha desinformació genera l'atracció per part de la gent que creu en aquesta desinformació i també genera les reaccions d'aquella gent que hi és contrària, amb la qual doncs genera un cicle de comentaris i d'activitat dins de la plataforma que li acaba beneficiant.
I per de fet ho hem vist amb el resultat de les eleccions als Estats Units, amb la victòria de Trump. De fet, el Wall Street Journal deia que aquest algoritme modificat s'ha fet servir com a altaveu per fer tornar Trump al despatx oval de la Casa Blanca. Aquest algoritme, com funciona a Blue Sky?
Blue Sky és una còpia pràcticament idèntica de Twitter, o almenys del Twitter que era abans, no? Que és una mica
aquesta diferència és rellevant, el Twitter d'ara o el d'abans.
Sí, és absolutament rellevant. De fet, molts dels usuaris que ja han estat migrant durant les últimes setmanes moltes vegades refereixen a Blue Sky com, ostres, hi ha una sensació similar al Twitter quan vam entrar-hi a principis dels 2010, no? Hi ha aquesta sensació de menor hostilitat. Per què? Doncs perquè ara per ara no hi ha un sistema de recompensa econòmica per la informació que s'hi comparteix. També és veritat que molts dels perfils que estan migrant cap allà són perfils periodístics, no? Perfils que volen compartir informació i on s'hi dona menys una batalla ideològica, però clar, també hi ha la capacitat de que en l'algoritme de Brusque, com mencionàveu, tu tinguis una major capacitat de moldejar-lo en base al que tu t'interessa, no? A través dels likes estàs entrenant l'algoritme perquè t'ensenyi un contingut o te n'ensenyi un altre, no? I això a vegades contrasta amb el que està passant a Twitter des de l'arribada de Musk, que és que per molt que tu no segueixis comptes conservadores, doncs en el feed algorítmic principal moltes vegades t'hi apareixien doncs, aquest tipus de comentaris incendiaris perquè la pròpia plataforma sap que ens porta a reaccionar-hi, no? Llavors, doncs aquí, a priori, és un espai que pot ser menys hostil, una mica més saludable pels usuaris.
Rebobinem aquí Catalunya.
I avui a l'Aquí Catalunya ens ha visitat el tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona, l'Albert Batlle, amb qui han parlat de càmeres de vigilància al carrer Marina, i atenció perquè ha posat xifres.
Sí, ara mateix a Barcelona hi ha 120 càmeres de seguretat instal·lades, ens ha dit. Altres països europeus en tenen moltes més, per exemple, Nissan té 3.000, Batlle diu que volen anar cap aquí i que en volen instal·lar 500 noves càmeres d'aquí a que acabin el mandat, això és d'aquí als 3 propers anys. Amb ell també hem parlat doncs, de multireincidència i d'altres qüestions que podeu escoltar ara mateix. I ens acompanya ja el tinent d'Alcaldia de Seguretat de Barcelona, l'Albert Batlle. Bon dia.
Què tal? Molt bon dia.
Tenim molta teca, així que entrem en matèria. De seguida aprofundim en les dades que estem explicant des de primera hora del matí, que tenen a veure amb la multireincidència, aquests 300 lladres més o menys que tenen identificats a Barcelona, que acumulen 5.000 detencions abans, però, i venint dels dies que venim, deixem començar demanant-li si Barcelona està preparada per fer front a situacions d'emergència climàtica com les que s'han viscut a València.
Nosaltres tenim un bon sistema d'emergències, a més el tenim de fa temps. Per exemple, hi ha una cosa important que potser no s'ha assenyalat prou aquests dies, que és la prevenció que es va fer ja diem des de l'època, com a mínim l'època olímpica, que ha sigut per exemple els dipòsits de contenció de grans avingudes que tenim a la ciutat. Uh-huh. És a dir, els que tenim una certa edat, però inclús en períodes més recents hem vist doncs, que quan plovia s'inundaven espais com la plaça Cerdà, les zones del Raval, les zones del Paral·lel, i això doncs, en un moment determinat es va prendre la determinació de construir grans dipòsits de contenció d'aigües en el conjunt de la ciutat.
On són aquests dipòsits? Sota terra?
Estan sota terra, estan sota terra, n'hi ha diversos per la ciutat, i a més ara s'ha demostrat, a veure, també hem tingut un episodi de pluges fort en la ciutat, però en cap cas s'ha relaçat el 50% de la capacitat d'aquests dipòsits. Només va haver-hi un moment al dipòsit que hi ha en el parc de Joan Miró, que es va arribar al 70% durant